el cos et demana aquell silenci.
De, un moment de pausa.
Sí, encara que siguin 20 segons, que es fan llarguíssims, però és una cosa, una contenció que tens amb tu mateix.
Perdó, se m'ha escapat un rot.
Visualment...
Si és real, això.
No, visualment també...
Bravo, bravo, gràcies.
Va passar de veritat, sort que...
És el primer en 5 anys, no passa res.
Sí, sí, no sé què va passar, no sé què vaig dinar aquell dia. No ho recordo. Gorina, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
Què tal, bona tarda.
I l'Olivares, que és aquí amb nosaltres també avui, especialment en divendres, i li donem la benvinguda per participar en aquesta secció de cinema, que, si us sembla, abans d'entrar en matèria, m'agradaria que comentéssiu entre vosaltres, que sou els que ho heu vist, i ara us sento parlar-ne amb el micròfon tancat, aquesta cosa de Disney Plus, de La Bruja Embrujada i el Wanda del Brujo. Què és?
Però a veure,
què us passa? Ho vam
està agradant la setmana passada i em vas dir que no miraries ni la sèrie prèvia que es necessitava per veure la sèrie. Per tant...
No, però jo ho faig per la gent, perquè us veig tan animats que segur que hi ha gent que li interessa. Sí. No m'interessa per res.
Estàs parlant de WandaVision, que aquí a Espanya, no sé per què, l'han titulat La Bruja Escarlata i Vision. És una...
Potser és perquè hi ha una distribuïdora que es diu Wanda, no? No sé, Marc, no, què opines?
Perquè aquí és que es coneix així com a Bruja Escarlata, no? Allà és Scarlet Witch, és la Wanda... Sí, no sé, potser perquè es pensen que atrauran més fans.
Però si la majoria de gent ha conegut ja el personatge com a Wanda, no
sí,
com a
sí,
Bruja, però és igual. Però,
problema és que no esteu entenent què està passant, no?
És que la gràcia és que al moment no s'entén res, però es comencen a albirar algunes coses en aquest tercer capítol que no podem explicar...
Però qui està nerviós perquè no passa, perquè no ho entén? Tu, Olivares, tu estàs nerviós?
Jo estic nerviós, sí, perquè no entenc res.
I això t'inquieta com per deixar...
Però m'agrada no entendre res.
T'anava a preguntar, no ho deixaràs de mirar?
No.
Al contrari, mantenir una certa incertesa, mai millor dit, és difícil aquests dies i per tant, un estímul com a espectador.
De fet, feia temps que no estava acostumat a esperar-me cada divendres a un capítol, perquè abans els pengen tots i te'ls pots mirar en un cap de setmana tota la temporada, si vols. I ara no sé què fer, si avui mirar-me el tercer o esperar-me un parell de setmanes i fer-ne tres de cop. No.
Mira, sobre això, jo defenso les sèries que van a capítol per setmana, perquè em relaxen. Perquè em donen una pauta, perquè em donen pau. Posar-me davant de Netflix i no saber què posar o mirar 14 capítols seguits és una bogeria. I de tant en tant, una sèrie que vingui cada setmana com abans, s'agraeix.
D'acord, bueno, és una manera de veure-ho. No sé, vosaltres, Garriga...
No, a mi em posa una mica nerviós. Jo defenso, també, està molt bé que mantinguem, perquè així ja el debat s'allarga durant setmanes i setmanes.
I
perquè
tothom parla
del mateix. Clar, les sèries de Netflix dura el debat un cap de setmana i s'ha acabat. Sí. I si no l'has vist aquell cap de setmana, ja te'n pots oblidar, perquè quan la vegis ja vas tard. En canvi, aquesta et pots anar reenganxant perquè el debat va durant setmanes i setmanes, no? I a més, jo sí que ja us vaig avançar la setmana passada que havia vist el tercer capítol i canvien moltes coses, per tant, està molt bé.
Ai, l'hauré de veure.
Sí. Nervis.
Surt, mira, sense fer gaire spoiler, però perquè la gent s'enganxi una mica més, surt un personatge que sortia ja en una pel·lícula.
Ah,
no? Però diferent.
Charlie Chaplin.
Canviat, diferent. Però ja comença a haver-hi un lligam molt directe.
Uau. Uau, que interessant.
Home, n'hi ha nou, de capítols. Vull dir que, com no vagin per feina.
Jo... Quants capítols esteu disposats a no entendre què està passant? Quin és el vostre límit?
Jo ho entenc perquè jo he llegit els còmics del personatge i sé què està passant. On puc imaginar què està passant.
D'acord.
Però trobo que fa gràcia que no t'ho expliquin tot com si tinguessis 5 anys.
Això està bé.
Et facin esperar amb paciència que la història es vagi desenvolupant al seu ritme.
A mi no m'importa... Aquí... Perdona, Marc, només anava a dir que només no m'importa quan triguin, sempre i quan... tingui un sentit. És que no em colin un perdidos.
Això és important.
Exacte, al final.
Clar. Però
no hi estic d'acord. Perdidos és veritat que al final va ser un autèntic desastre.
No.
Però com vam gaudir durant el viatge? I en aquesta sèrie també crec que gaudirem molt del viatge i si al final... ho lliguen tot molt bé, meravellós. Però el viatge, jo l'estic gaudint igualment, encara que després, al final, em decebi.
Doncs mira, ja ho tenim, diferents posicionaments sobre la Wanda Bruja i el Brujo Wanda.
WandaVision.
WandaVision i el Brujo Escarlata. Doncs tot això ho podeu veure a HBO Max.
Disney Plus.
Disney Plus. Va, ara sí, anem a les pel·lícules que no s'han de veure. Aquesta és la primera, va de retro, i es diu, com es diu? Caminos.
Tres caminos.
Si has decidido repetir las experiencia de hacer el camino, que sepas que no eres el único. Pues
al final te dice...
Mira, aquest to ja m'ha molestat, perquè suposo que té a veure amb el Camí de Santiago i aquesta cosa pesada del trobar-te tu mateix, que estic fins als nassos del Camí de Santiago...
A mi em va anar molt bé.
Tu el vas fer?
No.
Ah, val.
Que l'haguessis fet en 24 hores, tu, el Camí de Santiago.
Nedant.
Jo he anat a Port de la Selva, que és l'inici del Camí de Sant Jaume, allà al monumentet aquell, i ja està.
I allà et quedes.
I de fet vas a fer un arròs, no?
Vaig fer una foto i vaig dir, mira, ja està.
Són 8 capítols. Un grup de joves de diferents nacionalitats fan el Camí de Santiago i això s'estrena a Amazon. Què?
Doncs això és, per mi és la gran decepció de la setmana, que es podia preveure una mica, veient els tràilers i com tu bé has notat amb aquests to de veu. És Tres Caminos, és perquè fan el Camino, és un grup de joves que es troben, fan el Camino un cop i es troben i es fan amics i al cap d'uns anys el tornen a fer i al cap d'uns anys el tornen a fer. I llavors totes aquestes relacions que van... És una mica telenovel·lesc, les relacions entre ells, el parelles, ara que amic teu, ara no, ara surto amb aquell, ara amb l'altre, i mentrestant van descobrint i obrint els ulls, i tot és molt avorrit. O sigui que...
És avorrit.
Molt avorrit.
Mireu, Fred. Ah, molt avorrit, i t'ho expliquen 3 vegades, a més a més.
Exacte.
Sóc Verónica Chegui, que ara et demetre públicament que m'enamora.
Verónica Chegui és l'única cosa que salva i que pots veure a la parella, perquè allà on és està molt bé, però no sé, hi ha altres coses per veure d'ella abans que això,
I tant, i tant. Vale.
Moltes, totes, vaja.
Doncs escolta'm, no perdem gaire més temps amb una cosa que no s'ha de veure, està a Amazon, si voleu la veieu, i si no, no, va de retro. Anem cap al ni fu ni fa, es diu Mamá te quiere.
Lo haces todo por mí. Me das clases, cocinas. Soy una carga.
Ai. Una jove en cadira de rodes sospita que la seva mare té intencions secretes, busca la manera d'escapar de la seva mare, però no troba la manera de fer-ho. S'inspira en el cas real d'una mare que va provocar... Bueno, no puc llegir més.
Vols que ho acabi jo?
No, ho llegeixis, home, però...
Perquè, a més a més,
Déu-n'hi-do,
hi ha uns quants spoilers aquí. Bé, és una pel·lícula que s'havia d'estrenar en cines, va tenir dates i allò que ja estàvem, quasi la tocàvem, i al final ha acabat a Movistar, pel que ja sabem. I la protagonitza la Sarah Paulson, que fa d'aquest ta mare. La Sarah Paulson és una gran actriu, sobretot a les sèries, en les pel·lícules es deixa veure menys, però aquí està, també. I és una suma de dues novel·les de Stephen King, Carrie i Misery. És a dir, Carrie amb la cosa de mare obsessiva, diguem, relació malaltissa amb la filla, i Misery per allò de persona impedida, tancada en una casa...
Bueno, perdona,
i
que fue de Baby Jane, no?
També.
És una mica això, no? Aquella pobra que va amb cadira de rodes i l'altra que...
Sí.
La Sarah Paulson és la de Ratchet, no?
La prota de Ratchet.
Okay. I per què dieu que ni fu ni fa?
No, a veure, perquè el plantejament, per començar, està una mica vist. Va haver-hi una sèrie fa molt poc amb la Patricia Arquette, que es deia The Act, que també era el mateix. La mare d'una noia molt malalta i com no la deixava viure, no? Aquí què passa? Que és una mare soltera, que es fa, bé, decideix ser mare ella sola, i la filla li surt amb una estranya malaltia que la té impedida i evidentment és com allò, havia estat la seva última esperança, no? I per tant no la pot deixar sortir ni tenir relacions ni res. La filla es va fent gran, va buscant per internet, va trobant coses sobre la vida, no? I comencen a xocar. Però clar, no puc explicar molt de la pel·lícula perquè té uns quants girs amagats que la fan interessant. I ni fu ni fa, perquè és que aquest argument a mi sempre m'enganxa, és una pel·lícula que et fa patir moltíssim, no? Cada vegada que la filla té la idea de voler sortir de casa o si la trobarà o si no, però és que està tot una mica vist.
Cau de la cadira? Segur que hi ha una escena que cau de la cadira.
Evidentment, per unes escales, perquè evidentment la mare la té en un dúplex en el pis de dalt, amb el que dius dolenta, no? I sí, cau de la cadira per les escales, això ja t'ho dic ara.
Doncs escolta'm, jo és que no vull veure patir fills, directament.
Doncs escolta, tampoc miris l'altre ni fu ni fa que t'he posat aquí, que es diu La maledicció de Lake Manor, que està estrenada en català, això sí. Per cert, que aquesta Mamá te quiere s'estrena a Movistar,
Movistar, val. I aquesta?
Aquesta, sí. Cinemes,
Maledicció del Lake Manor.
Efectivament, és una pel·li italiana que es diu Il Nido, en realitat és el niu, però aquí li han posat La maledicció del Lake Manor, que sona molt xulo.
És que Il és la maledicció.
Sí, no t'enteres de res, tio. Això és italià. Això és italià, tota la vida. Va, seguim.
Total, que és el mateix plantejament, gairebé. Família que viu amb una mansió descomunal, així estil gòtic, per entendre'ns, amb un fill que tampoc li diuen... Sobretot no surtis de casa, i no sabem per què, no us ho explicaré, evidentment, un dels problemes de la pel·lícula és que des de la primera escena ja t'està dient estem amagant alguna cosa molt xula, però tu desvetllarem més endavant. I dius, tranqui, tranqui, home, ja me n'enteraré, perquè si m'ho deixes ja anar a la primera escena no tindrà massa gràcia. La veritat és que després sí que et dona alguna sorpresa, algun ensurt, té bona ambientació, però per la part central pateix molt, es fa molt avorrida perquè no acaba de passar res.
Doncs deixem fer un anti-ni-fu-ni-fa en aquest sentit, perquè això m'ha recordat a la pel·li aquella que a mi em va deixar, però tocadíssim, que és Canino, del Yorgos Lanthimos, que és aquell pare que té a tota la família tancada a casa i que els ha fet creure que a fora el món és horrorós i que no poden sortir per res. Però des de que neixen, eh?
Sí, sí, que els educa com uns gossos gairebé, sí. Això es diu Canino. Sí, una pel·li molt angoixant.
No, està bé, aquesta?
Molt bé.
Val, gràcies.
I has vist El sacrificio de un ciervo sagrado?
No, no m'atreveixo, està bé.
Buah, boníssima.
És amb el Farrell, no?
El Colin Farrell i la Nicole Kidman. Però bueno, són pel·lis de patir, però estan molt bé. Lanthimos és un director molt peculiar, però la veritat és que...
És el de l'Angosta, també, que també està bé. Sí.
Rada, també, de pebrot, aquesta pel·lícula.
I l'última, la de la Reina, com es deia?
La favorita.
Aquesta també està molt bé. Tot està molt bé, menys aquestes que hem dit, La maledicció del Lake Manor i Mamà Tiguere. Fora. Ara les que sí. Va, nois, anem a les que sí. Un must i, a més, per la meva mare. Dues pel·lícules als cinemes. Per la Mari, comencem. Am que am hope.
La resonancia revela un tumor de gran tamaño.
Hostia, ¿estás seguro? ¿Estás seguro yo que le agradará a mi mare porque viuen aquests dos amb els seus fills biològics i fillastres i amb els anys la parella s'ha distanciat el dia abans de Nadal. Home, el dia abans de Nadal rep el diagnòstic càncer terminal. Escolta, no vull que la meva mare vegi això.
Bueno, deixa-la, que és gran, ja, que ni el que vulgui.
És que hem fet una barreja, perquè, clar, els cinemes cada vegada tenen menys estrenes, i avui, a més, s'ha anunciat també que tornen a posposar l'estrena de James Bond, dels Caçafantasmes, és a dir, que... els cinemes estan aguantant i per poc, i potser d'aquí dos dies tanquen perquè no tenen pel·lícules que oferir. I aquesta setmana arriben dues pel·lícules que estan molt bé les dues, és a dir, són dos must, però que a més creiem que per la Mari també són adequades. Ara, també és veritat que amb algun però, perquè clar, la temàtica, per exemple, d'aquesta, doncs pot tirar enrere d'entrada, però el títol és Hope, per tant, esperança. És a dir, que sí, és veritat que és una història molt dura, que si has passat per aquest procés recentment o algun familiar et pot portar a la memòria o records no gaire agradables, però la pel·lícula està molt ben feta, té dos protagonistes que ho fan magníficament bé, un d'ells és l'Stellan Skarsgård, que no sé vosaltres, però jo sempre que el veig en una pel·lícula està bé, i ella és una actriu que la veritat és que jo no coneixia, l'Andrea Breinhovic. Però la veritat és que la pel·lícula està molt ben rodada. La directora, la Maria Sodal, havia passat també per una experiència similar, per tant, sap molt bé de què parla, i és cinema en majúscules. Per tant, si no tens aprensió per la temàtica, jo crec que és una molt bona pel·lícula per anar a veure els cinemes.
Hope, molt bé, doncs aquesta ens l'apuntem. I també El professor de persa. A mi m'agrada el punt de partida perquè és un jueu que entra en un camp d'extermini, en un camp de concentració.
Això t'agrada?
No. Hòstia, no em desactivis així, perquè clar, ja no sé què dir. Deixa'm acabar. M'agrada perquè ell diu que no és jueu, que ell és persa, i llavors un vigilant diu, pues ensenya'm persa, diu, ah, sí, boi. I s'ho inventa una mica, no?
Sí, és que el fet que porta a sobre un llibre en farsi, i quan el van afusellar, ell diu, es tira a terra, com abans que disparin, i diu, ei, que t'hem vist, Diu, no, però és que sóc persa. I es dona el fet que el capità del camp està buscant un paio que sàpiga farsi, perquè quan acabi la guerra vol anar a Teheran a obrir un restaurant, i per tant vol aprendre la llengua. I el tio diu, doncs jo li ensenyo, però no en té ni punyetera idea. I llavors, què fa? Això és una història verídica, s'inventa un llenguatge de zero.
M'encanta!
Total. I esclar, hi ha una part d'humor, tot i que tota l'acció passa en el camp de concentració. Però esclar, tot el procés i el mecanisme, que no revelaré, per inventar-te una llengua, però no només inventar-te-la sobre la marxa, sinó, clar, recordar tot el que li has estat dient a aquell senyor, perquè quan ell et pregunti,
clar.
Tu te'n recordis de tot, no? La veritat és que és una història molt curiosa i molt interessant.
Però una cosa, s'ho inventa en base a una llengua real o fa allò del si pina pa, no vole pe...
S'ho inventa de zero, però té una mecànica. Té una mecànica que no es basa en cap llenguatge, però que no la revelaré perquè és una coses sí. maques de la pel·lícula. Ah, la pel·lícula té un final... meravellós. I a més aquí també hi ha és un duel entre dos actors, el que fa de jueu, que és un actor argentí que és políglota, perquè l'hem vist a pel·lícules parlant tots els idiomes, es diu Nahuel Pérez Vizcayart, i està ara rodant aquí a Barcelona la peli sobre l'atemptat a Bataclan que dirigeix l'Isaac i la Cuesta. I l'altre és Lars Eidinger, que jo tampoc tenia el plaer de conèixer, però la veritat és que fa de nazi, i els dos ho fan molt i molt bé. Per tant, una altra pel·lícula d'aquelles que val la pena i és una excusa per anar a les sales i pagar entrada i que no tanquin.
No, va dir que té una segona pel·lícula, té una, aquesta que esteu explicant, perquè m'imagino el nazi anant a Teheran amb aquest idioma, muntant el restaurant, parlant amb els proveïdors, amb els clients. És una segona part molt divertida.
Buli-buli, què vol dir això? Bona tarda, que no ho sabeu, què vol dir? Jo estic dient buli-buli. Molt bo, molt bo. El professor de persa, pel·lícula als cinemes, ja ho sabeu, i l'altra, Hope, dues recomanacions. I ara aquesta, per cinèfils, es diu Fellini Spiritus.
Niente di più sincero che un sogno. Però il sognatore è un ospite nel suo sogno.
En motiu del centenari del seu naixement, aquest documental aprofundeix en l'aspecte més místic de Fellini i en l'acollida que van tenir les seves pel·lícules.
Sí, Fellini de los Espíritus, un documental no tant sobre la carrera cinematogràfica del director, que bé, no tothom la coneix, però en general és bastant coneguda, no?, i ja s'ha analitzat bastant, sinó sobre aquesta part més esotèrica, no?, del director, d'on trobar les inspiracions aquestes divines, gairebé, per les seves pel·lícules. La veritat és que és un plantejament curiós, interessant, fins a cert punt, perquè, clar, ja és ficar-nos molt en droga dura cinèfila, no? I això sí, té uns testimonis molt interessants, perquè surt el Terry Gilliam, el Roberto Benigni, és a dir, una sèrie de personalitats una mica esquemàtic, el documental, saps allò d'entrevista, i ara un clip de la pel·lícula, ara parlant d'aquesta pel·lícula, doncs, vull dir, no té molt al·licient cinematogràfic, però, vaja, és una curiositat que, com a mínim, si voleu saber una mica més de la persona, no tant del director, doncs és interessant de conèixer. S'estrena també a la sala virtual a cinemes i sala virtual de cine, també. Aquesta web que van habilitar
com es deia?
Des del Verde a Contracorrente, salavirtualdecine.com.
Salavirtualdecine.com.
És a dir, que
Està bé. Si us fa una mica de cosa anar a les sales, la mateixa cosa que us pot fer anar a votar, per exemple, doncs fa salavirtualdecine.com i ho podeu veure allà. I l'última és una curiositat i es diu El niño de fuego.
Me desperté y le pregunté a mi padre qué había pasado. Me dijo que habíamos tenido un accidente, me cogió en brazos, saltamos del camión y cuando nos íbamos corriendo, pues nos caímos al suelo, y el suelo está empapado de gasoil.
Pero yo lo he pasado tan mal.
La història d'Aleixo Paz, un nen que va sobreviure a un accident que li va provocar un 91% de cremades al seu cos.
Sí, és un documental... La veritat és que hem tocat unes quantes temàtiques dures avui. Aquest documental que explica la vida d'aquest noi, que ara té 20 anys, però això li va passar quan era petit. I el director ha conviscut 7 anys amb ell el dia a dia perquè li expliqués la seva història, per conèixer-lo una mica de veritat. He de dir que, a diferència de Hope, no?, que es diu Esperança, aquest documental sí que obre algunes portes a l'esperança, però el protagonista encara està en un procés molt dur de rehabilitació personal, també, i per tant és molt colpidor veure, però com va sortint endavant gràcies a que li agrada la música, bé, als seus éssers estimats, però està molt ben narrat, sobretot. És molt, té unes imatges molt poderoses, malgrat ser un documental, i ell ha aconseguit crear-se un personatge, no? Això es diu El Niño de Fuego, fa cançons i inclou el personatge del Niño de Fuego a les cançons, i gràcies a això va tirant endavant. S'estrena a Movistar el dia 24 i és dur, però jo el recomano. Crec que val la pena, realment.
El Niño de Fuego. I va, Marc, què poses aquí de Star Trek? Star Trek Lower Decks, una sèrie d'animació a Amazon Prime el dia 22.
M'interessa.
Sí. Lower Decks. Sí, jo l'hagués posat a ni fu ni fa, també us ho dic. Era una curiositat, perquè la veritat és que el punt de partida té molta gràcia, que és d'animació, però... en lloc de parlar del comandament de l'Enterprise o dels protagonistes a què estem acostumats a veure a tota la saga de Star Trek, parla dels operaris, no? Dels operaris de la nau, dels que recullen quan hi ha una fuita d'aigua o del que sigui, i llavors té certa conya, però no acaba de fer la gràcia que hauria de fer. Val? Ja veurem... No, a veure, he vist dos capítols, eh?
Va, a veure
com evoluciona.
Tenim la mirada molt aguda, ja.
Deuen ser, no?
Com?
Capítols curtets.
25 minuts.
Okay, 25 minuts. Escolta, doncs, si et sembla, ja que aprofitem que tenim el David aquí, que ens recomani alguna cosa. Tu has vist alguna cosa últimament que diguis, home, val la pena? Alguna plataforma, a part d'aquesta, la WandaVision i el Brujo Embrujado.
Passa palabra, perquè...
Passa palabra.
Està bé, qui la dirigeix?
Sí, la dirigeix el... Me l'ha guanyat... Bueno, la pizarra, com es deia. No recordo.
Doncs... Que fa temps que no veus res que t'enganxi, a part de la WandaVision.
Només m'ho miro caps de setmana i vaig triant. El que passa que també em perdo molt amb les... Miro Prime Video, per exemple, a veure què miro. I passo 3/4 d'hora a veure què miro, i sí. Al final ja és hora de dinar, saps?
Sí.
Me'n vaig a Netflix. A veure
bueno, en aquest sentit, no ho hem explicat, però ho teníem com a notícia, diu que Netflix farà un canal per gent que no sap triar.
Ah, sí?
No sé, amb els teus algoritmes, no, o què?
En programació normal, en funció dels algoritmes que decideix del que t'agrada a tu.
Però això ja ho fa, no? Si has,
no.
Si has vist això, t'agradaria veure...
Però tu poses i ja directament se't connecta una sèrie.
Ja està, no pots escollir.
Mare meva.
No pots escollir.
És a dir, la televisió normal.
La dictadura de l'audiovisual.
George Orwell.
Sí. O sigui, hem passat de tenir tantes opcions que volem tornar a tenir la tele normal de què és el que echen i jo em poso allà o no.
Vacaciones en el mar. Només puc veure Vacaciones en el mar.
És que al final necessites un Excel, per organitzar-te les sèries.
Tu què preferiries, un canal 24 hores de Vacaciones en el mar, sí. Benny Hill, sí. O Hill Street Blues?
Estàs posant aquí molt difícil, triar entre pare, mare i...
Benny Hill.
Benny Hill Street Blues.
Aquest és el dia en què Benny Hill està trist. I ja no persegueix el cabo.
No persegueix a ningú.
Ja és igual, ves fent les voltes.
I al cabo li va dir, què et passa, Benny?
No estic, però llavors apareix una noia en biquini i fa aquells ulls, i se li passa tot.
I llavors se'n van a fer Vacaciones en el mar.
Exacte. Mira, jo t'he de dir que estic veient, a vegades que repesques clàssics, Dersu Uzala. Sí. Molt a trossos, eh?
Ah, sí? T'anava a dir, estàs veient per capítols, vaja.
Home, és que clar...
Això és Akira Kurosawa, no?
Sí. Està molt bé, però clar, és poc a poc. Són pel·lícules que s'han de recuperar de tant en tant.
Amb Lawrence d'Aràbia, la vaig voler revisar també i estic per la primera mitja hora.
Però aquesta pel·li de Dersu Uzala, un cop ha salat la cosa, què? S'acaba la història?
Uzala.
Ah, val.
Kuzu
Uzala. Dersu Uzala.
Mira quina cara fa el gorina. Tu només mira quina cara fa.
No. Aquestes coses s'han de fer. Has de saltar el buit amb l'humor dolent. Has de saltar, és un acte de fe.
Sí, sí.
Has de saltar...
El tercer capítol de WandaVision, hi ha un parell de jocs de paraules que tela, eh?
Sí,
però
són express, clar.
Sí, però vull dir que...
Humor dolent sempre.
Bueno, mira, més raons per mirar-la, la Wanda i la Wanda. Wanda Gorina i Wanda Garriga, gràcies.
Gràcies.
Adéu. Bona setmana.